Són les 3 de la tarda.
Carta dominical de Monsenyor Enrique Benavent Vidal, bisbe de Tortosa.
Pel baptisme, els cristians hem estat fets membres de la gran família dels fills de Déu, que és l'Església. Formem un poble que peregrina per aquest món com a germans de tota la humanitat, de la que també nosaltres formem part. Per la qual cosa, la joia i l'esperança, la tristesa i l'angoixa dels homes contemporanis, sobretot dels pobres i de tots els que sofreixen, són també la joia i l'esperança, la tristesa i l'angoixa dels deixebles de Crist. Per a un cristià autèntic, no hi ha res de veritablement humà que no trobi ressò en el seu cor. L'Església no és una secta, ni una societat de perfectes que viu al marge del món. Està formada per homes i dones d'aquesta terra i vol estar al servei de tots. Sense la col·laboració i el compromís de tots els qui ens sentim cristians, l'Església no pot realitzar plenament la missió que Jesús li va confiar i per a la qual existeix. És cert que Déu, en la seva omnipotència, hagués pogut triar altres camins, però forma part de la seva humilitat respectar la dignitat i la llibertat de tots els éssers humans i demanar la nostra col·laboració per a sembrar el seu regne en el nostre món. El Senyor ens demana que treballem i cooperem amb ell. Ens anima a viure la fraternitat i la generositat. Espera de nosaltres una entrega al germà tal com ell la va viure en la creu. Que posem la nostra persona i les nostres qualitats i que emprem les coses que hem rebut d'ell posant-les al servei del regne de la veritat i la vida, de la santedat i la gràcia, de la justícia, l'amor i la pau. D'eixe regne, l'Església és instrument, germen i inici. Com l'Església té la missió de ser la proximitat del regne per a les persones de tots els temps i llocs, adquireix una forma concreta en les distintes esglésies particulars, que presidides pels bisbes, estan esteses per tot el món. Sentir-se membre de l'Església ens ha de portar a estimar la nostra diòcesi, en la qual s'integren les distintes comunitats parroquials. En l'Església diocesana tenim al nostre abast tot el que necessitem per poder viure plenament la vocació a la santedat. La plenitud de la gràcia i de l'organisme sacramental, assegurada pel ministeri del bisbe, i la paraula de Déu predicada en comunió de fe amb les altres esglésies. Som conscients que qui va edificant el seu regne és el mateix Déu, però no ho vol fer sense nosaltres. La nostra diòcesi necessita la col·laboració de tots per poder realitzar més eficaçment la seva missió. Diumenge que ve celebrarem la jornada de germanor en la nostra diòcesi. Desitge que aquesta jornada ens ajude a tots a sentir-nos membres d'ella d'una manera més intensa, a renovar el nostre compromís com a cristians vivint-lo en comunió amb l'Església, a complir amb el deure d'ajudar-la en les seues necessitats, també amb la nostra aportació econòmica, perquè continue realitzant la tasca d'evangelització i de solidaritat amb tots, que és la seva missió. Vull manifestar el meu agraïment pels gestos de compromís i generositat que vaig descobrint en tantes persones que en les nostres parròquies senten la vida de l'Església com quelcom propi. Estic convençut que el Senyor ho recompensarà amb escreix. Amb la meva benedicció i afecte, fins la setmana que ve.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1. El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia, que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
Llums de Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770.
I feliç aquell qui no em rebutjarà.
Mateu 11:6.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, tocs de cultura.
Hi ha moltes coses. Hi ha coses que et poden posar content. Hi ha uns cementiris bonics en alguns poblets que de vegades els veus i penses: ai, que bé si m'enterressin aquí, que bé, en aquest vessant de la muntanya. Podries respirar aire fresc. Hi ha coses... Pot ser que la vostra vida passi bé, molt bé, i que ni tan sols us adoneu que ha passat i... encantats de la vida.
Era la veu de la Mònica Glenzel. És bastant difícil equivocar-se amb la veu d'algú altre, una veu realment molt pròpia i característica, en un fragment d'una peça teatral que porta per nom Marilula, que potser pot semblar, sembla, de fet, i està feta consciència, el nom d'una persona, però en realitat és el nom d'una píndola, la marca d'una píndola que serveix per... no us ho dic. Bé, en qualsevol cas, Marilula és un text d'una actriu i autora grega que es diu Lena Kitsopoulou i que remena de manera contundent en aquesta ferida col·lectiva, aquest autèntic esvoranc de principi de segle XXI i que suposo que tots us parlo d'una grega, ferida del segle XXI, ja sabeu que no estic parlant de que la ferida serà que se n'anés Guardiola del Barça. Estem parlant de la crisi. El text precisament va sortir, es va presentar en societat el 2009, o sigui que la cosa estava calenta. La crisi financera galopava a Grècia, ja hi havia hagut aquell icònic suïcidi d'aquell senyor de certa edat que es va matar a la plaça pública reivindicant que li havien llevat la dignitat i que no pensava continuar burxant en els contenidors per malviure. Bé, mentre s'ensorraven els ideals de tota una generació, Lena Kitsopoulou es va posar mans a l'obra a fer això que és part de l'encàrrec que la societat, en principi, des dels temps, mira per on, de l'antiga Grècia, ha posat en mans dels dramaturgs, no? Que és retratar la realitat, portar-la a l'escenari i portar-la davant dels ulls dels espectadors per aconseguir allò que se'n deia la catarsi, deien els vells grecs, i que encara de quan en quan algun dramaturg ho persegueix. Bé, aquesta peça anomenada Marilula li va venir com un anell al dit a la Mònica Glenzel, perquè aquest treball és un projecte molt personal d'aquesta actriu. Molt personal. Feia temps que la Mònica buscava un text especial, un text que li vingués a mida, que necessitava portar coses a l'escenari en aquell moment precís, vital i social. I va trobar aquest text. Quan el va tenir, però, diguéssim que va fer una cosa molt assenyada i molt intel·ligent, que és no continuar endavant com una sola persona tirant endavant tot, sinó que es va posar a treballar amb gent, envoltant-se de bona gent, que l'ajudés a aconseguir un resultat coral.
Aquesta és una de les raons per les quals vaig engrescar o enredar en el Josep Maria Mestres en tot aquest projecte, perquè necessitava que hi hagués un punt de vista primer masculí, perquè hi ha algunes coses doncs, que penso que homes i dones les vivim d'una manera diferent. Jo no volia que fos un monòleg exclusivament de dones, sinó que fos un monòleg humà, que de forma accidental doncs, és una dona qui l'explica, no? I aleshores, com que tenim una manera de veure a vegades les coses, les percepcions, això fa que hi ha unes parts d'ironia, unes altres que no, en les quals ens vam haver de posar en comú, i això va ser superinteressant de poder parlar-ne molt sobre el que ens estava proposant l'Helena Kitsopoulo. Va ser un treball en aquest sentit no tan difícil, sinó engrescador, i de moltes hores de parlar-ne. I això també, per mi, va ser una gran... Bueno, uns grans moments que vaig tenir amb el Josep Maria.
El resultat, aquesta Marilula que estan fent a la Sala Muntaner, no us adormíssiu, només fins al 13 de novembre, queden pocs dies. Sala Muntaner fins al 13 de novembre. El resultat, dic, és un espectacle, un text, una posada d'escena, un monòleg, dieu-li com vulgueu, que és impossible que deixi indiferent cap espectador. Perquè tot allò que narra, tot allò que diu la protagonista, ens toca a tots i cada un de nosaltres molt de prop. Ningú no n'és aliè. O potser hi ha algú que sí.
Curiosament, hi ha dos pols, no? És, per una banda, hi ha qui veus que combrega amb el mateix que estic dient jo, que en alguns moments doncs se li planta al davant com un mirall doncs el seu estat vital i com la visió que té sobre la societat, i d'altra gent que li produeix una iralitat, o sigui, que els hi fa gràcia. Aleshores, i això ho trobo superinteressant, perquè va tan relacionat amb el moment vital, personal de cadascú, que provoca un cert tipus de reaccions molt diferents. I això m'ajuda a agafar un pols de com veiem la realitat també tots nosaltres, no? I de les diferències de com veiem aquesta mena d'estructura social en la que tots estem immersos, no? I això, vaja, per mi cada funció té bastanta gràcia en aquest sentit.
Doncs, escolta, jo em trauria la son de les orelles. Sala Muntaner fins diumenge 13 de novembre. Improrrogable. Ja havia estat a la Seca, a l'Espai Brossa, i jo us ho porto perquè crec que paga molt la pena no deixar-s'ho perdre, per moltes raons. El text és esplèndid, la Mònica Glenzel l'està impressionant i moltes coses més. Direcció de Josep Maria Mestres, a la Sala Muntaner, Marilula.
Thank you.
Michael Nyman, aquest escriptor, musicòleg, fotògraf, pianista, compositor britànic, a la que tanta gent anomena Michael Nyman, i que va, com sempre, acompanyat de la Michael Nyman Band, serà dijous 10 de novembre a Barcelona, companys, al Palau de la Música Catalana, en el marc del Voldem Festival Internacional de Jazz de Barcelona. Cap comentari. Perquè, en qualsevol cas, la música de Michael Nyman és indefugiblement... De fet, abans d'ell ningú no havia, se li havia acudit de posar aquest qualificatiu a una música o escriure que hi havia un gènere musical que es deia minimalista. És l'inventor de la música minimalista. Vaja, és el que diuen tots els documents. I se'l coneix per moltes raons. Pels qui som fans, doncs, evidentment, per una producció llarga i intensa de tots els colors. Pels qui no ho són tant o els hi sona més llunyà, però van al cinema per les bandes sonores de moltes pel·lícules, començant per la, jo crec, més icònica i la que més premis, guardons i reconeixements li ha valgut, la banda sonora de El Piano. La banda sonora del Piano, amb aquest tema central, The Heart Asks Pleasure First. Els títols de les cançons de Michael Nyman donarien per fer tot un assaig, com a mínim. Bé, anem al que anem. Nyman s'estrena al Festival de Jazz de Barcelona i ho fa en una ocasió ben sonada. Celebra els 40 anys de la fundació de la Michael Nyman Band, que es va crear, senyor, si fan els números i si no, i els el faig jo, el 1976. En aquella ocasió es van aplegar tots aquells músics sota la batuta, la direcció, l'auspici de Michael Nyman, per a una producció teatral, o sigui que ja van tenir un origen vinculat al món dramàtic. En aquell cas, era, i queda com a dada per l'anècdota, per a una obra de Carlo Goldoni. A partir d'aquí, tothom va fer anar la imaginació, imaginar textos de Goldoni amb música minimalista. Perquè això sí que és cert, Nyman no ha deixat mai el minimalisme. El va crear, s'ha de dir així, des d'aleshores, i ja no l'ha deixat mai més. Al contrari, com a bon investigador, que jo crec que és un dels termes que jo no he llegit, potser que l'hagi posat ningú, probablement en algun moment sí, en algun lloc, no? Soc jo qui no ho ha llegit. Però tothom parla de que és un això, musicòleg, compositor, pianista, no sé què. Tothom es fa ressò de la multitasca d'aquest home. Però jo crec que és sobretot un investigador, perquè sempre està furgant en els límits de totes aquestes arts, de totes aquestes tècniques, de tots aquests vessants que ell conrea. Bé, tornem al que anàvem. Des d'aquell 1976, Michael Nyman ha fet sobretot treballs per al cinema i pel teatre, però sobretot pel cinema. Molt significativament, vaja, em faré mal, molt significativament per les pel·lícules de Peter Greenaway, com El contracte del dibuixant, de Drumaster's Contract, que sentíem al principi, i també per aquella ja llegendària Prosperous Book. Concert, doncs, especial d'aniversari, de 40è aniversari. Això fa que alguns ens mirem el calendari i diguem, caram, 40 anys ja. Doncs sí, 40è aniversari en què Michael Nyman es va ficar en aquest món. Com no podria ser d'una altra manera, aquest home que... Això sí que és un lloc comú que jo fins ara havia estat habitant, perquè tothom, quan parla de Michael Nyman, en algun moment o altre, ha de dir que és un home del Renaixement. Bé, és cert, però quan un està potser massa tip de llegir-ho, intenta evitar-ho, encara que a vegades els més humans hi acabem caient. Bé, doncs aquest home que és així, que té aquest caràcter tan ortodox, diria jo, si no, no podria fer música minimalista, això és una reflexió personal meva, repassarà en ordre cronològic la seva feina per la Michael Nyman Band. O sigui que, i no només bandes sonores, també música vocal i peces d'estrena incloses. Una antologia musical d'aquest gran, i permeteu-me un altre lloc comú, tòpic, monstruós, monstre de la música, monstre també de les bandes sonores, Michael Nyman. Una icona musical fascinant, que tenim la sort, encara que no sapiguem a tomb de què, ve el Festival de Jazz de Barcelona, dijous 10 de novembre, al Palau de la Música Catalana. El so únic de l'elèctrica d'Arma. Mira que el vaig burxar, el Fortuny, una vegada perquè m'expliqués què hi feia a la boquilla del clarinet perquè sonés com una tenora i tal. No hi va haver manera que m'ho expliqués. Bé, ja faig com els iaios de les comèdies barates, que se'n va d'una cosa a l'altra. Perquè aquí no estem, ara mateix, no hem vingut per parlar de la d'Arma, encara que ens vindria ben de gust, sinó per parlar d'una altra cosa. Si vosaltres que m'esteu escoltant, sofridors oients, sou dels que teniu instal·lada la idea que els museus són un lloc estàtic on es preserven proves de la història com si fos la nevera del CSI, doncs esteu equivocats, que ho sapigueu, perquè els museus cada vegada són més vius, alguna cosa han de fer perquè per estar al dia, per ser museus del seu temps. I una de les grans mostres d'això que estic dient és el Museu d'Història de Catalunya, que fa moltes i molt variades activitats. Jo avui el que pretenc és fer-vos només unes pinzellades, aviam quantes me n'hi entren, d'una de les coses que em sembla més, que a mi m'ha semblat molt engrescadora i que fa els dissabtes. No cada dissabte el mateix, per això dic aviam quantes me n'hi entren. Però sí, cada dissabte n'hi ha una de diferent. Comencen a dos quarts de dotze, del matí, al Museu d'Història de Catalunya, tal com us deia, i duren unes dues hores. Això és el que tenen en comú. Aquest és el comú denominador d'aquestes activitats. Però abarquen coses molt diferents i varien en funció de quin dissabte sigui aquest. Aquí entra la veu i diu Woman, I can hardly expect, etc, etc, etc. Dones a peu per la Barcelona de les dones. És una visita guiada que fan el primer dissabte de cada mes i que circula, discorre pels carrers de Ciutat Vella. Un lloc que ha estat, bé, evidentment, Ciutat Vella, la cosa està clara. Allà hi han quedat les restes de la vida de moltíssimes dones anònimes, dones que han fet els oficis més variats i molts d'ells perduts ja. Però també aquests carrers han vist reines, han vist metgesses, han vist intel·lectuals, dones amb molta influència, de les quals algunes, si més no, l'eco ha arribat als nostres dies. Des del museu ens proposen una passejada que analitza l'evolució històrica del paper de les dones a la societat i ens proposa també conèixer els indrets en els quals encara avui es poden trobar indicis del seu llegat. Música barroca, música del 1714, música que sonava aquí, a Catalunya, a Barcelona. Per il·lustrar les visites guiades que fa el Museu d'Història de Catalunya el segon dissabte de cada mes. La ruta porta per nom Barcelona 1714, escenaris de la Guerra de Successió. I el que proposen és anar a veure, in situ, en persona, acompanyats, orientats, sempre guiats, els escenaris capdals de la Guerra de Successió a Barcelona. Un conflicte que a hores d'ara no seré jo qui en descobreixi la importància que ha tingut per aquest país. Tothom sap que va representar l'abolició de constitucions, de les institucions de govern, en fi, tot això, a banda de tots els grans canvis de la fisonomia de la ciutat, vull dir que alguns directament, i permeteu-me l'expressió vulgar i incorrecta, a lo bèstia. Al llarg del recorregut d'aquesta visita es passa pels indrets on es va produir el setge, un setge que, recordem-ho, va durar 14 mesos. Jo no m'ho sé imaginar, si vosaltres sí, sou millor que jo. I, com us deia, serà el segon dissabte de cada mes. Sala enrere, perquè la visita del tercer dissabte de cada mes al Museu d'Història de Catalunya es titula L'estat català medieval i modern. Sí que és cert que fa un salt en el temps. Nosaltres ens hem inclinat a l'hora d'il·lustrar-ho musicalment per la part medieval. Què és aquesta visita? Doncs bé, en aquesta visita es veuen les principals institucions de poder entre els segles XIII i XVIII. Fa que tots els qui s'hi apleguin puguin retrobar-se amb l'estat que els catalans van construir al llarg de gairebé 700 anys. Durant l'època medieval i moderna a Barcelona es van anar creant espais i edificis on s'exercia el poder, com la residència reial i virregnal, el palau del lloctinent, la diputació, el general, la casa de la ciutat o la llotja de mar. N'hi ha més, però ho haurem de deixar aquí. Ho deixarem en la Barceloneta Barroca, quart dissabte cada mes. El barri de la Barceloneta és un barri realment molt interessant, creat extramurs. Aquesta és la primera peculiaritat que crida l'atenció. En terrenys que estaven ocupats pel mar, eren mar, i van ser recuperats al voltant de l'illa de Maians, estaven, i que, a més, curiós, una altra dada curiosa, van ser dissenyats per enginyers militars. Aquesta és la visita el quart dissabte de cada mes, que us recordo, fa el Museu d'Història de Catalunya. Jo aniria ràpidament, faria un Google, que és el que fem tots, per Museu d'Història de Catalunya, i aneu allà, busqueu l'apartat d'activitats i trobareu moltes coses. És cert que aquest baix que va fent els primers compassos d'Empordà ens fa que identifiquem rapidíssimament la peça i que identifiquem que qui es posarà a cantar d'aquí un moment serà Gerard Quintana, el que ha estat durant molts anys líder de Sopa de Cabra. Però ajuda molt també sentir tot aquest públic, perquè una de les característiques constants de Sopa de Cabra en aquests, ja us ho dic ara, 30 anys de carrera accidentada, és cert, amb pauses, amb separacions, amb invents i reinvents, però 30 anys, una de les característiques constants ha estat les masses, s'ha de dir així, públics que han omplert el que calgués, escenaris de tot tipus. Bé, doncs 30 anys, 3 ciutats, és el títol de la gira especial de celebració del 30è aniversari de Sopa de Cabra. Ja us ho dic ara perquè mentre em aneu sentint podeu començar a teclejar l'ordinador per veure si encara teniu sort i trobeu entrades diumenge 13 de novembre a les 8 de la tarda o del vespre més aviat a l'Auditori, un escenari que no els és pas familiar i que és un altre dels tocs comuns d'aquesta gira. Han buscat escenaris que no haguessin freqüentat mai. 30 anys d'ençà que es van juntar l'any 86 per fer Sopa de Cabra. Com abans us deia, que és un grup amb té més llegendes i històries i discussions que alguns altres de més històrics. Però bé, aquest sembla els signes que acompanyen Sopa de Cabra. Fins i tot ningú no es posa d'acord amb quina és la primera banda que va servir d'embrió per Sopa de Cabra. Molta gent diu que Copacabana va ser la banda formada el 79 que va ser l'embrió de Sopa de Cabra, en què hi havia Jaume Rufí i el guitarrista Josep Tió. N'hi ha d'altres, però, que diuen que la Ninin's Mine Workers Union Band, integrada per Ninin i Cuco, és el que va ser el pre-Sopa de Cabra. En qualsevol cas, el que sí que està clar és que aquestes bandes es van desfer i al cap d'un temps, el 86, es va crear Sopa de Cabra, inspirant-se per posar-se aquest nom tan curiós en el disc Goat's Head Soup dels anys 70 dels Rolling Stones. L'any 86 és l'any en què el grup comença d'una manera ortodoxa i és l'any en què grava un disc que es diu Maqueta, així de clar, el 88. Sobre Sopa de Cabra és el primer disc formal, el fa amb Salseta Discos, l'any 89 és el primer LP.
Vull trobar un racó per viure sense pressa i ser l'ombra del teu cos si et quedes. Si et quedes amb mi.
És inevitable, encara que ens assaltem la cronologia que jo més o menys tenia dins del meu cap pensada, allò de dir farem cronològicament, que és el més raonable, sembla, així a priori, per parlar d'un 30è aniversari. Doncs encara que ens ho saltem així una mica, és inevitable, dic, parlar immediatament del fet que Sopa de Cabra, encara que potser no ho sembli, per aquestes anades i vingudes, per aquestes coses que han anat fent, és probablement la trajectòria més exitosa de la música del rock català. 11 discos d'estudi, 4 en directe, 3 discos d'or, un de platí, i, a més, una fita insòlita. Una fita que ningú més no ha aconseguit. Bé, vaja, és evident, perquè volia dir que Ben Endins és el disc de pop-rock en català més venut de tota la història. Bé, potser algú més endavant ho superarà. Complicat, perquè se'n van vendre moltíssims exemplars i moltes coses més bé. Però retornem a aquests 30 anys. Estàvem repassant una mica la història per les coses més significatives i ara ens tocaria dir i explicar que el 2001 publiquen Plou i fa sol, un disc de... Oh, senyors, un disc de comiat. Bé, en qualsevol cas, 2 de març del 2011 és una de les dates mítiques. Avui tinc la boca fatal. Perquè van anunciar en una roda de premsa que es anava allò, aquell run-run que passarà o no passarà, que tornarien a actuar junts. I ho van fer. Van anunciar un únic concert el 9 de setembre al Palau Sant Jordi, celebrant el 25è aniversari de la banda. No van aclarir si havien de tornar o no tornarien o què farien. Només que farien aquest concert, com si diguessin, el 9 de setembre i mai més. Va quedar bastant així la cosa. El cert és que el mateix 9 de setembre va quedar clar que no seria l'únic concert, perquè, i aquí hi ha una altra fita del grup, van omplir el Palau Sant Jordi fins a la bandera 3 dies seguits, cosa que ningú més ha fet, tampoc. Van fer el concert del 9, allò ja es va veure que era increïble, quantitat de gent al carrer, van dir el 10 i l'11, i també ho van omplir tot. Després van venir gires per les Balears, per Girona, per Tarragona, i també ho van omplir tot. Bé, la qüestió és aquesta. En qualsevol cas, si els voleu veure amb els treballs del nou disc, Cercles, ells, quan es van separar i quan van dir que no tornaven, van dir que fins que no fossin capaços de fer cançons noves no tornarien. Aquí estan, es diuen Cercles, i són el disc que presentaran, si el voleu veure, en aquest concert 30 anys, 3 ciutats, diumenge a les 8 del vespre a l'Auditori, a la sala Pau Casals.
Tocs de cultura.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, el joc.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
A Ràdio Estel. Tocs de cultura.
Schumann és un dels protagonistes d'un concert de l'Auditori que anirà conduït, que discorrerà sota la batuta del prestigiós Hartmut Henschen. De fet, el títol no fa ni tan sols esment de Schumann, són així. Suposo que deu ser qüestions de màrqueting o vés a saber de què, però en qualsevol cas, el títol del concert tal com el ven o tal com apareix a les pàgines de l'Auditori, diu literalment Hartmut Henschen, dirigeix la gran de Schubert, perquè és cert, aquest serà el plat fort, no podem dir-ho d'una altra manera, per més que ens enamori Schumann. La gran de Schubert serà el plat fort d'aquest concert que tindrà lloc a l'Auditori, com sempre, en tot el cap de, durant tot el cap de setmana, amb tarda, vespre i matí, 11, 12 i 13 de novembre, dins del cicle de concerts de la temporada regular de l'Orquestra Simfònica Barcelona i Nacional de Catalunya. Un dels grans noms, evidentment, és Hartmut Henschen, que és el director, i hi ha un concertino que també s'escriu amb lletres grans, el violoncel Pablo Fernández. Bé, doncs aquest és el... Anava a dir l'entrant, per això és entrant, primer plat i segon, que ens presenta la OBC aquest cap de setmana. D'una banda, l'obra més gran, i podríem dir la més exultant, la més, com diria jo, fa llumanetes, és optimista, de Schubert, i després l'obra més virtuosística, una obra que en el seu temps els músics, sort que no hi havia sindicat, però també es plantaven, es van plantar moltes vegades i no la volien fer, perquè es queixaven que aquest concert per violoncel de Schumann era massa complicat, terriblement difícil, i els músics es plantaven. Déu-n'hi-do també la historieta que porta al darrere aquesta composició. De fet, hi ha paral·lelismes, hi ha llocs comuns on es toquen les dues composicions, de manera singular. La primera I aquesta és una mica macabra gairebé, però ja tenen una cosa en comú, és que ni Schumann ni Schumann no van poder sentir cap de les dues peces. Es van morir abans, pobres homes. O sigui que són obres pòstumes, com es digui, per bé que no és perquè va ser acabar i allò d'arribar i voldre. No, no, no. Hi va haver llargues històries per intentar posar dalt de la tarima la música acabada d'escriure, però no hi va haver-hi manera. I posats a dir coses, totes dues s'han convertit en peces d'aquelles que omplen indefectiblement el repertori simfònic internacional. Peces d'aquelles, peces sine qua non. O sigui, jo no em considero ningú si no he fet abans aquestes dues peces. Dues coses en comú, n'hi ha més, però hauríem d'anar una mica a pams. Comencem pel concert per violoncel, opus 129 de Robert Schumann, una obra escrita, com dèiem, cap al final de la seva carrera, en un temps, en una època de la vida del compositor, que va ser una de les, per sort per ell, va tenir un final plàcid, no? Va ser de felicitat. Va ser l'època en què ell va estar a la ciutat de Düsseldorf. Diuen que, que va acabar aquest concert per violoncel opus 129 en només dues setmanes. Concert, diguem-ho, que té unes característiques que el defineixen molt. S'aparta de la forma canònica dels concerts de Brahms o de Beethoven, per exemple, sinó que... i se'n va a una altra cosa. Per què? Diguem-ho. O sigui, quina és aquesta característica? Ras i curt. L'instrument solista, el cello, fa les seves parts tenint l'orquestra com a acompanyant, per dir-ho així, no? Què passa? Segons sembla, la qüestió és tan simple i tan clara com que Schumann tenia una autèntica por que l'orquestra, el gran monstre orquestral, piconés literalment la sonoritat del cello. I això el va fer decidir per aquesta fórmula. Fórmula que, d'altra banda, curiosament, o no tan curiosament, perquè ja sabem quina relació íntima hi havia entre germans, hi ha un concert per piano que va escriure Clara Schumann, la germana, que segueix aquest mateix patró. En qualsevol cas, aquesta és una gran peça, una peça que està feta tenint un respecte escrupolós a la forma i que és absolutament acadèmic i que hi ha un amorosiment de tota aquella fragor desgarrat romàntic de les dècades anteriors de Schumann. La simfonia número 9 en do major, Deutsch, 944, Franz Schubert, va ser estrenada a Leipzig el 21 de març de 1839 sota la direcció d'atenció de Felix Mendelssohn. Dada anecdòtica. Bé, ras i curt, supera qualsevol i totes les altres de Schubert. Això segur i dit per qualsevol crític. Curiós, més curiós, Schumann va ser qui va descobrir la partitura d'aquesta sinfonia, eh? Allò que dèiem, que hi ha molts vincles entre les dues peces, en una visita a la tomba i a la casa del germà de Schubert. Bé, aquesta és la cita per a l'auditori aquest cap de setmana. Hartmut Henschen dirigint la gran de Schubert. Thank you.
Tocs de Cultura.